L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui fem família. Família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Què tal? Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest programa. Com sempre, salutacions d'en David García a la producció, en Jordi Carretero al control tècnic i de qui us parla, Joan Trias. Mireu, fa dies que llargues cues de gent omplen carrers esperant una sola cosa, poder menjar. En parlem de la situació amb Anna Roig, cap de comunicació de Càritas. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya Frederic Gómez, responsable del Banc dels Aliments de Girona. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
I també parlem amb Peyo Sánchez, ell és rector de la parròquia de Sant Anna i un dels responsables de l'Hospital de Campanya. Peyo, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser nosaltres, també.
Bon dia a tots.
Comencem per Anna Roig, cap de comunicació de Càritas, perquè els demanaria a tots tres, el primer de tot, quan obren les portes per ajudar tota aquesta gent, si ens poden fer una radiografia del que s'hi troben a dia d'avui.
Mira, en el cas de Càritas, el que ens hem trobat és que en aquestes setmanes, aquests quasi més de 2 mesos, el que ens ha vingut és que se'ns ha duplicat el nombre de persones ateses. Val? Què vol dir això? Són persones que el 50%, val? La meitat, pràcticament, no havien vingut mai a Càritas o han tornat després de molt de temps. Per tant, què ha passat? Durant aquest estat d'alarma i aquestes setmanes de confinament, moltes persones que estaven vivint al dia s'han quedat sense estalvis. Aquestes persones, sobretot, el que hem vist eren persones que estaven en l'economia submergida, en economia informal, perquè també s'ha tallat, i també persones que estaven sense papers i, per tant, se'ls ha tallat qualsevol tipus d'ajudes. La majoria de persones que ens venen, el 84%, i això ho saben molt bé també Banc d'Aliments i Mossèn Peyo Santa Anna, demanen ajuda per aliments, el 84%. Per tant, la gent, si de tenir alguna cosa, prioritza pagar l'habitatge, per tal de no quedar desnonat, i demana ajuda per poder omplir la nevera. Moltes són famílies amb nens petits a càrrec i persones soles que s'han quedat, com us deia, sense aquest coixí del dia a dia.
Frederic Gómez, responsable del Banc dels Aliments de Girona.
No donem els aliments a les persones i a les famílies, només que donem a necessitats, a entitats benèfiques. Uh-huh. Llavors, aquestes entitats benèfiques ens han augmentat considerablement. És a dir, més de 75 entitats noves ens han vengut, però el més significatiu no són les entitats noves, sinó l'increment del número de persones que acudeixen a aquestes entitats per recollir aliments. Al principi, abans de la pandèmia, estàvem en 194.000 persones i actualment estem en 258.637 persones entre els 4 bancs d'aliments, el de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona. És a dir, que ens ha augmentat en un 33%. Però la particularitat, això ha passat en molt poc de temps. Mira, concretament li posaré un exemple. A Girona, en el moment de la crisi anterior, la dels anys que va començar en 2008, vam arribar a un tope de 42.000 persones en el 2012 aproximadament. Bueno, pues ara han passat de 31.000 a 41.000, quasi 42.000 persones en 3 mesos, bueno, en 2 mesos i pico, eh? És a dir, que no sols ha estat l'increment, sinó que ha estat un increment molt ràpid. Com? Gràcies a Déu i a la solidaritat de la gent hem pogut fer front, perquè també, concretament, el número de persones que ens ha demandat aliments ha augmentat en un 33%, però, en canvi, hem pogut, entre els 4 bancs, donar aliment un 40% més de lo que vàrem donar l'any passat en unes dades similars. En concret, hem passat de 2 milions de quilos a 2 milions 800.000 quilos. És a dir, que hem incrementat en 800.000 quilos en pocs dies el que hem tingut que donar per fer front a aquesta situació. I tot això ha estat gràcies, repeteixo, a la solidaritat de la gent, que s'ha manifestat no sols en ajudes de les indústries agroalimentàries, de les empreses de distribució, de les cadenes comercials, sinó també de col·legis, de restaurants, de gent particular i de donatius que ens han permès comprar aliments per satisfer aquestes necessitats.
Un altre cas paradigmàtic, ho dèiem, era el cas de la parròquia de Santa Anna i a l'Hospital de Campanya. Peyo Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna.
Bé, nosaltres pròpiament ens hem trobat en tres onades diferents. Al començament de la pandèmia, doncs hem tingut la presència de la gent sense llar, que normalment no desitjava confinar-se en els espais grans, tipus la Fira de Barcelona, perquè tenien por al contagi o les seves condicions personals o de mascotes o de parella no els permetien. Aquesta primera onada s'ha afegit després una segona onada que, com descrivia l'Anna, sobretot són persones que tenen sostre però no tenen papers, estan en situació d'irregularitat i, a més, vivien en una economia precària de subsistència i que després d'un mes de confinament pràcticament no tenien diners per als aliments. I llavors han vingut a les nostres cues. I després ara assistim a una tercera onada que encara amplia el panorama i són les persones que tenen dret a ajuda però que no han rebut ni l'ERTO ni han rebut l'ajuda de la que tenien dret, no? I llavors aquestes persones, després de 2 mesos de supervivència amb els estalvis, ara ja estan acudint als nostres centres, no? Llavors, el panorama, com han indicat ja, el panorama és d'un creixement progressiu i accelerat.
Aquest panorama de creixement progressiu i accelerat, que ara ens comentava en Peyo i ens comentaven també des de Càritas i també des del Banc dels Aliments, i de fet que estem veient no només als mitjans de comunicació, és que si anem pel carrer ho estem veient, llarguíssimes cues de gent. Fins a quin punt és un creixement de cop accelerat i inesperat per aquesta crisi que va arribar fa uns quants mesos del coronavirus, o ja era un increment progressiu cap a l'alça que tot i no ser de cop, sí que s'esperaven que cada cop anés arribant més gent? Anna Roig, des de Càritas, per exemple.
Sí, mira, nosaltres havíem alertat ja al juliol i després a l'octubre també, recordo en una roda de premsa, que se'ns estaven produint dos factors que s'havien repetit també la crisi del 2008. El primer era un augment de les peticions d'ajudes econòmiques. Se'ns havia disparat a més d'un 40% les persones que ens venien a demanar ajudes per aliments, per pagar les habitacions de relloguer, moltes vegades de famílies, o els subministraments. I l'altra variable que s'ajuntava amb aquesta i que coincidia amb la crisi prèvia amb el que havíem vist abans del 2008, era una davallada dels ingressos. La gent, sentíem que la macroeconomia estava funcionant i, per tant, ja no era tan urgent i tan necessari poder ajudar. Veure aquestes xifres al llarg del 2019, com a Càritas han dit, de bons equivoquem, però potser alguna cosa està a punt de passar, similar al 2008. Naturalment no sabíem que era això, ni molt menys. Però en tot cas sí que teníem aquest indicador que ens va fer alertar. I en aquest sentit, ara que ja veiem les xifres també del tancament del 2019 i que les donarem per corpus com cada any, sí que hem vist que vam tancar l'any realment amb un augment de persones. Què vol dir això? Doncs, com molt bé deies, hi ha una mar de fons, val, que no es veia, que no feia soroll, que no sortia als mitjans, però que estava allà i que estava patint un gruix de la societat, que les condicions, malgrat sortir a l'atur bé, però no és, quan surt l'atur no es veu la qualitat de feina, no? Mm-hmm. Doncs són persones que poden estar treballant, però poden estar treballant en unes jornades parcials, per exemple, que això no dona per poder cobrir totes les necessitats, o amb contractes, però que són de 2 o 3 dies, no? Quin projecte vital pot ser amb un contracte de 2 o 3 dies? Doncs tota aquesta qualitat, tant de la feina com de l'habitatge, que són les dues portes per tenir una vida digna, la crisi del 2008 vam sortir per la porta del darrere de totes dues, amb precarietat laboral i sense haver fet els deures amb tot el tema d'habitatge, perquè durant tots aquests anys no s'ha fet una aposta política important per l'habitatge. Per tant, malgrat no ens agradi el que ha passat ara, és perquè no hem pogut fer bé els deures després de la crisi del 2008.
Li segueixo preguntant a l'Anna Roig, però és una pregunta que traslladaré també, evidentment, amb la pregunta que feia abans, cap a Girona i cap a la parròquia de Santana. Quan ara escolteu parlar de que arribarà una crisi econòmica arran del coronavirus, explicant-me el que m'esteu explicant, què en penseu?
La veritat és que és difícil, però malauradament, quan no aprenem, no? Això els nens ho saben molt bé, quan cauen i es tornen a aixecar, aprenen, no? que allà hi havia una pedra, doncs nosaltres com a adults aquest aprenentatge sembla que ens resistim a fer-lo. I per tant, aquesta crisi econòmica que ja estem veient i que patim de que realment es pugui allargar i molt més del que ens pensem, val? Sobretot per les persones que estan en aquestes franges, no? Aquest grup de gent que està basculant entre una situació d'estabilitat i una situació d'exclusió, val? Doncs la veritat és que la previsió en el nostre cas no és gaire esperançadora, malgrat no podem perdre l'esperança, eh? I això també ho hem de dir perquè entitats com Càritas i Santana ho sé de bon grat, i també el Banc d'Aliments, són testimonis de les dues cares de la moneda, no? De tota la mirada de les persones que ho estan passant malament i que mai s'haguessin imaginat que serien en aquesta situació, i alhora de moltes empreses, societat anònima, no? De persones que s'apropen per ajudar.
Bé, per part nostra, en principi, tres paraules significatives en aquest moment. Primer, que tenim una força desigualtat a la nostra societat i és necessari mides que minoritzen aquestes diferències socials, no? Mentre tinguem aquesta realitat de diferències socials, les conseqüències de la crisi sanitària seran terribles, no? Una segona paraula seria irregularitat. La situació de la regularització de les persones sense papers ha de ser immediata perquè, a més de ser un problema social, també, si no està controlat, serà un problema sanitari. I llavors doncs, és la demostració de que la política d'irregularització de les persones és una política que al final afecta la supervivència de tots. I en tercer lloc, la situació de l'habitatge, no? Si la gent no pot pagar l'habitatge, s'anirà al carrer i la possibilitat de que tindrem famílies al carrer pròximament serà una realitat.
Nosaltres ens ha agafat de nou. De fet, aquests últims anys, cada any anava disminuint una mica el número de persones que estàvem atenguent globalment els 4 bancs d'aliments en petites oscil·lacions amunt i avall, però en general, i comptant un conjunt, anaven abaixant. Per tant, ens ha pillat totalment de sopetó. Ens ha vingut de nou. Gràcies a Déu, com he dit abans, i a la solidaritat de la gent, hem pogut cobrir les necessitats. Ara, el que em preocupa, bueno, i ens preocupa als 4 bancs, és què pot passar en el futur, perquè si aquesta crisi continua i va augmentant, incrementant-se, degut a la crisi econòmica que vindrà com a conseqüència de la pandèmia, si llavors podrem fer front a aquestes necessitats. És una incògnita que ens preocupa, perquè la gent de solidaritat no la pot estar aguantant contínuament durant tant de temps. Crec que les administracions han de posar les piles en aquest sentit. la Generalitat de Catalunya s'està portant molt bé i acaba de destinar 4 milions d'euros a comprar productes frescos als petits agricultors, als petits productors, que després ens dona els quatre bancs dels aliments per fer-los arribar a les entitats que distribueixen a les persones necessitades. Però podrà, aquest tipus d'ajudes podran continuar en el futur, és el que no sabem. És a dir, és una incògnita i que, com creixerà el número de persones necessitades i si la solidaritat i l'ajuda de l'administració seran suficients per donar, per poder cobrir aquestes necessitats. Es preocupa, vaja.
Esclar, amb els números que parlàvem, Frederic, l'Anna ens parlava d'un 75%, vostè ens parlava d'un 33%. Si mirem el que està passant a la parròquia de Sant Anà, veiem una cua llarguíssima des del carrer de Sant Anà, passant per Portal de l'Àngel fins a Plaça Catalunya de Barcelona. Imatges impressionants, de debò. Hem de parlar ja, ara mateix, d'emergència social, i si és així, si hem d'estar parlant ja d'emergència social, què hi està fent l'ens públic a tot plegat?
Bueno, un exemple és el que us he posat. Una de les entitats noves que estem donant aliments a Girona està promoguda per el mateix Ajuntament de Girona, i penso que passa igual també en Lleida i passa també en Barcelona, és a dir, que les administracions locals estan fent front al problema d'immediat. La Generalitat de Catalunya està incrementant a través dels seus pressupostos els aliments que al mateix temps que està ajudant els petits productors i els petits agricultors que no poden vendre els seus productes, ens està facilitant-ho als bancs dels aliments. Però ara està fent front, però podrà continuar fent front a aquestes necessitats incrementant-ho? No ho sabem. De fet, una part important dels aliments que distribuïm, tots els bancs dels aliments d'Espanya, procedeixen, el mateix passa amb la Creu Roja, procedeixen de la Unió Europea. Per nosaltres ve estar entre un 20 i un 30% dels aliments que repartim. Però dona la impressió de que aquest programa que es diu FEAP, d'ajuda a les persones més necessitades de la Unió Europea, en lloc d'incrementar-se, el que estava previst sembla que era disminuir-ho. Llavors, podran complementar els països membres en els seus pressupostos per complementar el que deixa de donar, el que deixarà, o està previst que deixa de donar la Unió Europea? No ho sabem, és una incògnita.
Pello Sánchez.
El problema és que l'emergència social pràcticament estava, però el que ha accelerat per la desigualtat social, però el que fa la crisi de la pandèmia és accelerar aquesta emergència social. Jo penso que les administracions no estan preparades per l'emergència, estan preparades per fer processos, estan preparades en un context de normalitat, però encara la legislació, la burocràcia administrativa, els protocols habituals no estan preparats. Llavors, això suposa que totes les administracions han de posar les piles i ràpidament i han de fer un canvi dels criteris, de les formes d'actuació, de la disposició de mitjans, i això suposa un canvi de la mentalitat política. I penso que aquest canvi de la mentalitat política, que també al final és un canvi de la mentalitat dels ciutadans, és molt urgent, perquè encara no tenim visió d'emergència, tenim visió de normalitat, però aquesta visió d'emergència ha de canviar la nostra forma d'actuació i també la nostra forma de viure.
Anna, anem cap a Càritas.
En aquest sentit, nosaltres el que estem dient, i ho diem sempre, és que la tasca que vam al terme a les entitats té com a objectiu doncs, parar aquesta primera onada, no? Hem tingut una emergència sanitària, un terratrèmol, però nosaltres estem rebent aquestes onades del tsunami, no? I per tant, soles no podem. Per tant, el que hem estat fent de manera també doncs, discreta, perquè és com s'ha de fer, a través de la incidència política, doncs, també reiterar amb el govern espanyol la importància d'activar ja l'ingrés mínim vital en el conjunt de l'Estat. No? I ahir doncs, ja va haver-hi aquesta anunci de que divendres en un Consell de Ministres Extraordinaris s'activaria, I aquí l'objectiu i el repte és veure com es pot fer aquest encaix adequat entre l'ingrés mínim vital i, en el cas de Catalunya, amb la renda garantida de ciutadania. Sobretot amb un doble objectiu. Val? Una, que la renda garantida complementi l'ingrés mínim vital i, a la vegada, que s'ampliï la cobertura de les persones en situació administrativa irregular, no? Que, com molt bé deia el mossèn Peyo, és un dels col·lectius que està fora de tots els drets. No? L'Ajuntament de Barcelona sí que accedeix, perquè la llei ho permet, a empadronar les persones sense domicili fix, però la resta de territoris, de poblacions de l'àrea metropolitana, no ho deixa. I si no deixem que aquestes persones s'empadronin, estem tancant a la porta dels seus drets. Per què? Perquè no poden accedir a salut, en aquest moment vital, no poden accedir, si tenen criatures, a l'educació, no poden accedir a prestacions com l'atur, si treballen. Per tant, necessitem que aquestes persones puguin empadronar-se. No? Per tant, estarem molt atents i vendre's a l'anunci amb la concreció d'aquest ingrés mínim vital per estudiar molt bé quina és la cobertura d'aquest ingrés mínim i esperem poder celebrar doncs, que s'ha portat a terme aquesta mirada, no?, per rescatar sobretot les persones.
Us prometo que estaríem una hora parlant de tot plegat i que ens féssiu aquesta radiografia del que està passant, que és interessantíssim i és d'una realitat realment colpidora, però ens queda poc temps i, per tant, us demano, per últim, que sigueu molt, molt escuets, perquè, si no, ens passarem molt del temps que ens demana la ràdio avui. En el cas dels bancs dels aliments, sí que li demano que ens doni un contacte, senyor Frederic Gómez, per tal de, si volem ajudar, on hem de trucar, amb qui ens hem de posar en contacte, què hem de fer?
Pues mira, simplement telefonar a qualsevol dels quatre bancs dels aliments de Catalunya o a la web Banc dels Aliments de Catalunya o Banc dels Aliments i ja n'hi ha una manera concreta de fer les aportacions. I ja indica com. O si telefonat a qualsevol dels quatre bancs dels aliments de Catalunya.
Frederic Gómez, responsable del Banc dels Aliments de Girona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un matí com aquest.
Gràcies a vosaltres.
I ens quedem avui en aquest programa amb Anna Roig, cap de comunicació de Càritas, i Peyo Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna, perquè res, els 3 minutets que ens queden per poder acabar, a part de demanar-los els contactes per si volem ajudar, saber què hem de fer la gent de peu de carrer per ajudar tota aquesta gent que ho estem passant malament, a part de donar aquest contacte, sí m'agradaria que em responguessin això, molt escuetament, la següent pregunta. Hi ha nous pobres? Jo crec que per tot el que han explicat, està clar que sí. I quan es troben amb ells, cara a cara, què els hi diuen? Són gent que no s'ho esperava, entenc, no, Peyo?
El que tenim molt directament és que les condicions del contagi limiten la nostra relació personal perquè hem de tenir en compte el patiment emocional que tot això està suposant per a un grup de població molt important. I llavors, una de les qüestions, que no és únicament econòmica, és com fem l'acompanyament de les persones. I, a més, com fem l'acompanyament de les persones en aquest context de distància social, de condicions. Llavors, la creativitat i també la priorització de lo que significa no únicament l'economia, que està a la base del patiment, sinó també del propi patiment de les persones, no? Llavors, doncs, tenim aquest repte.
Peyo, com ens posem en contacte amb l'Hospital de Campanya? Com hi podem ajudar?
Santa Anna, a la web santana.org.
Queda clar. Mossèn Peyo Sánchez, rector de la parròquia Santa Anna i un dels responsables de l'Hospital de Campanya. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com aquest.
Gràcies a vosaltres. També una salutació a l'Anna.
Una abraçada.
Anna, et demano el mateix, molt escuetament, doncs això, què us diu la gent nova que no s'esperava que es trobés on es troba i com us podem ajudar?
I en aquests moments la mirada, no?, darrere de les mascaretes, són tan expressives. La veritat és que les mirades són de desesperança, però intentem treballar tots, no?, totes les parròquies que estan al peu del canó, les persones voluntàries que estan també atenent a tots els punts de distribució, les persones treballadores, treballadores socials. Intentem que trobin una mirada d'esperança, d'acollida. La campanya de Corpus que llancem la setmana que ve a l'EMA és a només 2 metres de tu, val? Vol dir, estem només a 2 metres. Ens obliguen a estar a 2 metres de distància física, però la nostra distància emocional, social, serà a prop. No et sentiràs lluny, no? I per això necessitem també aquesta crida de tota la societat. La veritat és que és un repte també que aquestes persones se sentin acompanyades per tots nosaltres, però també veiem que ho podem fer, que estem cridats com a Església a ser-hi també en aquests moments, i Càritas en aquests 75 anys d'existència, gràcies a l'ajuda i al treball coordinat amb mossens, no?, com mossèn Peyo, i moltíssims altres, les Càritas parroquials i els arxiprestals i arreu de Catalunya, estan funcionant com un sol cos, no?, amb el sentit evangèlic, i per tant cadascú fent la seva missió, estan allà on ha de ser, però tots funcionant amb una mateixa mirada per tal d'acollir i acompanyar les persones que se'ns adrecin. I en aquest sentit, si vulgui col·laborar, es pot adreçar a la seva Càritas Josesana, de les 10 que hi ha a Catalunya, i si no, de manera agrupada, les trobarà totes a caritascatalunya.cat.
Anna Roig, cap de comunicació de Càritas, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest especial, diguem-ho així, d'alguna manera, i esperança sempre.
I tant, gràcies a vosaltres per l'interès. Bon dia.
Fins la propera. Doncs vinga, aquesta hora que deixem aquest família aquí, posem punt i final, no sense abans rebre salutacions tots plegats de tot l'equip que fa possible aquest programa, en David García a la producció, en Jordi Carretero al control tècnic, i de qui us ha parlat Joan Triasans. I tornem a retrobar d'aquí una setmana, el proper dimecres, a Ràdio Estel, a la mateixa hora, per fer més família.